Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Comencem amb els titulars. Dolors Lleuri, bon dia.
Bon dia, Emili.
Des de divendres passat, les botigues ja no poden donar gratuïtament les bosses de plàstic de nanses als seus establiments.
Està prohibit per llei i és d'aplicació a tots els comerços de Catalunya, sigui quina sigui la seva tipologia. S'estén així al petit comerç una mesura que el consumidor ha normalitzat ja en el cas de les compres, a les grans cadenes de distribució i supermercats, on es va començar a aplicar els compromisos del pacte per la bossa.
L'Ajuntament de Calella celebra aquesta tarda una nova sessió ordinària del ple en què els diferents partits polítics presenten fins a 6 mocions.
Des de l'àrea de territori, l'equip de govern té previst aprovar el conveni de col·laboració i modificació del contracte d'arrendament de la sala Mozart. A més, i vinculat amb aquesta qüestió, s'aprovarà la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística Municipal per canviar la classificació d'equipament privat a equipament públic, en aquest cas també de la sala Mozart. Una sessió plenària que podran seguir en directe per Ràdio Calella Televisió a partir de 6:45 del vespre.
136 famílies del Maresme s'han ofert per acollir refugiats.
Una trentena són de Mataró. A Calella i segons fonts del Departament d'Afers Socials, Treball i Família, no hi ha cap família que s'hagi ofert per acollir refugiats durant una visita a Mataró. La consellera Dolors Bassa va explicar que actualment una trentena de mataronins reben formació com a mentors per poder fer l'acompanyament als refugiats quan arribin a Catalunya.
I una ciutadana de Calella denuncia la seva indefensió després que fa uns mesos, uns 9 mesos, va decidir llogar una habitació del seu pis a un ciutadà africà.
Aurora González ens acompanyarà avui a l'Info Migdia per explicar la situació que està patint. Viu al seu pis amb por i ja ha presentat 3 denúncies, ha dit, per amenaces i violència. Una d'elles ha estat desestimada per falta de proves.
I des d'aquest dissabte fins a mitjans del mes que ve, de maig, el Museu Arxiu de Calella acull una exposició sobre la Setmana Santa anomenada Passió Christi.
Una mostra que parteix del que ja es ve fent des de fa uns 3 anys a la capella de Sant Quirze i Santa Julita, dels passos de Setmana Santa recuperats fa poc.
I el Festimatge 2017 posa el focus en el treball del fotògraf Manuel Viola.
L'exposició Talibé sobre l'esclavitud dels menors al Senegal es podrà veure fins al 23 d'abril a l'Ajuntament Vell. És la principal mostra del Festimatge 2017 que s'ha inaugurat aquest passat cap de setmana i ha estat seguida de l'obertura de la col·lectiva a la fàbrica Llobet Guri, on s'hi recull el treball de més d'una vintena d'artistes internacionals.
Des de divendres passat, les botigues ja no poden donar gratuïtament bosses de plàstic de nanses als seus clients. Està prohibit per llei i és d'aplicació a tots els comerços de Catalunya, sigui quina sigui la seva tipologia. S'extén així al petit comerç, una mesura que el consumidor ha normalitzat en el cas de les compres a grans cadenes de distribució i supermercats, on es van començar a aplicar els compromisos del pacte per la bossa, signat el 2006 i renovat el 2016 entre el govern i les organitzacions de distribució i fabricació amb presència a Catalunya. L'objectiu de tot plegat és reduir a la meitat aquests elements per l'impacte que tenen, sobretot al medi ambient.
Fa tot just 3 dies que s'ha establert la prohibició i el sector mira com adaptar-se a la nova normativa que condicionarà, sens dubte, els actuals hàbits de consum. Anar a comprar una botiga i que et posin els productes i articles en una bossa de plàstic de nanses ha deixat de ser gratuït, com ja fa temps passa a l'hora d'anar al supermercat. El govern va publicar divendres al Diari Oficial de la Generalitat la prohibició de la dispensació gratuïta de bosses en qualsevol tipus de petit comerç, per exemple, sabateries, farmàcies, estancs o a drogueries. El president de Calella Centre Comercial, l'associació representativa del teixit local, ha recordat que ja fa temps i en previsió han començat a promoure entre els seus associats l'adquisició de bosses de paper biodegradables. Escoltem Xavier Noguer.
Ja vam apostar per el que és la bossa de paper, per tant ja hem dibolit la bossa de plàstic. Evidentment que suposo que hi ha comerços que encara utilitzen bossa de plàstic, però hem de tenir en compte que la idea és que de cara al medi ambient, que la bossa és molt més contaminadora que no pas el paper, hem d'apostar una mica per aquestes noves tendències, no?
I entenc que hi haurà un procés d'adaptació al nou marc normatiu, però garanteix que s'acabarà complint al 100%, com ha passat amb d'altres lleis que en un principi van suposar un impacte social, com per exemple la llei antitabac.
Ja és una norma quotidiana, igual que quan abans es anava amb moto sense casco i ara el més normal és anar amb casco i ara ho trobes estrany, no anar sense casco. Jo penso que és una manera de contribuir una mica molt amb el medi ambient, i aquesta informació ja fa temps enrere ja es va fer arribar al soci, i entre avui o demà el soci rebrà també per part nostra un comunicat via correu electrònic on ja és obligat aquesta actuació de les bosses de plàstic.
Des de l'Agència Catalana de Residus alerten que hi haurà sancions si no es compleix la mesura. Tot això, la Comissió Tècnica del Pacte per la Bossa ha debatut també sobre la possibilitat d'ampliar-ho a les safates d'un sol ús i les bosses de secció.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
L'Ajuntament de Calella celebra aquesta tarda una nova sessió ordinària del ple de l'àrea de territori. Es debatrà la proposta per aprovar el conveni de col·laboració i modificació del contracte d'arrendament de la Sala Mozart. A més, i vinculat també a aquesta qüestió, s'aprovarà la modificació puntual del POUM per canviar la classificació d'equipament privat a equipament públic d'aquesta sala i també el conveni urbanístic.
El ple, tal com en vam avançar la setmana passada, debatrà també la proposta per l'adscripció a Gesbia de l'immoble de l'antiga caserna de la policia local situada a l'Avinguda del Parc per la construcció de la nova seu de l'empresa de mobilitat. Durant el ple d'aquesta tarda es debatran un total de 6 mocions, la primera presentada pel grup municipal d'Esquerra sobre la supressió dels passos a nivell de Calella i per l'adaptació dels passos soterranis d'accés a la platja per persones amb mobilitat reduïda, també per persones usuàries de cotxes de nadons. La segona moció, la que presenten els grups municipals del PDeCAT i el PSC per l'adhesió de l'Ajuntament de Calella al projecte No puc esperar, una tercera d'iniciativa relativa a l'empadronament. Els grups municipals del PDeCAT i el PSC també presenten text relacionat amb la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Per últim, moció conjunta de PDeCAT i Esquerra de rebuig a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb el títol La justícia no és política. El ple el podran seguir en directe per Ràdio Calella Televisió a partir de 6:45 de la tarda.
Més qüestions. 136 famílies de la comarca s'han ofert per acollir refugiats. D'aquestes, una trentena són de la capital, de Mataró, i a Calella, i segons el Departament d'Afers Socials, Treball i Famílies, no hi ha cap família que s'hagi ofert per acollir aquests refugiats.
Durant una visita a Mataró, la consellera Dolors Bassa va explicar que actualment una trentena de mataronins reben formació com a mentors per poder fer l'acompanyament als refugiats quan arribin a Catalunya. Bassa ha destacat que la formació es fa sobretot per tal de conscienciar els mentors que hauran de dedicar part del seu temps a ajudar les persones refugiades a inserir-se amb èxit a la societat catalana. Un cop acabada la formació, els mentors ja podran començar a treballar amb els 500 refugiats que han arribat de moment aquí a Catalunya.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Aurora González és una veïna de Calella que avui ens acompanya a l'Info Migdia per denunciar públicament la indefensió amb què es troba després d'haver llogat una habitació del seu pis.
Els problemes van començar el juny de l'any passat, quan l'Aurora, per necessitat econòmica, va decidir llogar una habitació del seu pis a un home d'origen africà. El 20 de novembre va presentar la primera de les 3 denúncies que ha presentat en aquest cas per amenaces, denúncies que no han prosperat per falta de proves, segons sentència judicial. L'Aurora, que ha patit una greu malaltia de la qual ja està recuperada, vol fer fora del seu habitatge aquest ciutadà, però ara per ara no hi troba facilitats.
Aurora González, bon dia i benvinguda a l'Info Migdia.
Hola, bon dia.
Quina és la indefensió que a través de la ràdio també vols fer pública i denunciar?
La situació en la que estic des de fa uns 9 mesos, amb una persona que intenta agredir, que intenta agredir-me físicament, que ho he intentat diverses vegades, i jo li dic, sisplau, que marxi, que ja em deixi la meva vivenda. He buscat altres vivendes, he buscat telèfons de llocs que lloguen, i perquè marxi, sisplau, i a l'home, pues no, diu que es riu. I a més va dient que ell no marxarà mai, que acabarà casant-se amb mi, diu.
Tu li decideixes jugar a l'habitació per motius econòmics,
una mica econòmic,
et canvia el món laboral i et veus amb la necessitat de llogar una habitació per poder pagar la hipoteca.
En part sí, i en part perquè l'home em va dir que, bueno, que ell venia d'Àfrica, que el seu fill s'havia mort, la seva dona estava greu, el seu pare s'estava morint, que era una necessitat econòmica. Llavors em va fer una mica de pena també, perquè a mi em anava bé una miqueta de diners, però per una altra banda, el consum que fa de llum, de gas i d'aigua és molt poquet. Era també l'ajuda, són les dues coses.
Aurora, tu vius en un bloc de pisos del carrer Bruguera, que fa cantonada amb No?
Visc al carrer Sant Antoni.
Al carrer Sant Antoni, en un bloc de pisos del carrer Sant Antoni. La problemàtica que exposes és doble, no? D'una banda, que tens gent ocupant el teu pis, perquè no és només aquest ciutadà africà, sinó també una parella d'origen marroquí.
Sí.
Tens el teu pis doncs, ocupat per aquest ciutadà, com dèiem, africà, que no està fent front al consum que ell fa de subministraments bàsics, per tant, a tu econòmicament no t'ajuda, però de l'altra és aquest ambient d'amenaces constants que t'han portat a presentar denúncies als jutjats. La teva principal preocupació és pel tema de les amenaces, més que no pas la qüestió econòmica. No? Tu vius en una situació, no sé quin és el teu estat d'ànim, tens por, com et trobes a casa teva? Com et trobes a casa teva?
He passat tanta por que ara ja no sé dir si tinc por o no. He passat pànic, he passat situació de pànic, perquè és aquest senyor, bueno, aquest senyor té uns 45-50 anys, és de Guinea, és un senyor que és gros,
corpulent. Gran.
Sí. Ha intentat donar-me cops al cap amb una fusta, bueno, em fa por, clar, pànic, situació de pànic, d'entrar a casa a les 9:30, que és quan ell marxa a les 9:30 de la nit, i por per anar, inclús per sortir al lavabo.
Quina és l'alternativa que tens ara? Denunciar-lo? Què és el que hauries de fer?
La veritat és que no ho sé. La veritat és que jo no ho sé. Jo li he demanat que marxi moltíssimes vegades perquè a mi em fa pànic. Em fa por de posar-me malalta, perquè són 9 mesos de pànic. Passar 9 mesos de pànic a dins de casa meva, llavors... A vegades prendre un cafè en diet a una cafeteria, per la cuina no la puc fer servir pràcticament, perquè està el senyor, no? Llavors, la situació de pànic. No sé quina alternativa.
Clar, perquè de fet el camí que s'hauria de seguir legalment seria presentar una denúncia per fer un desnonament de casa teva, no? Que ell abandonés l'habitatge.
El problema és que pot durar un any. O sigui, això no em salva molt.
Es pot allargar més d'un any, no?
Sí, el resultat del desnonament pot ser d'aquí un any. Llavors la situació, la pànic, jo la tinc igual. Jo no sé si arribo, no sé si d'aquí un any todavía estaré, encara estaré perquè jo no estaré. No,
no sé si has arribat o t'has plantejat abandonar el pis.
No, perquè és casa meva, i on aniria jo? Perquè aquest senyor està dormint tot el matí, tot el dia, cuinant, dormint. Jo no m'aniré a viure aquí a res perquè el senyor no vulgui treballar, no?
Has obert, a banda de les denúncies a través de la policia, t'has adreçat a serveis socials... Quina és la resposta que t'han donat allà?
No hi ha resposta. No hi ha una resposta. Jo li he demanat a aquest senyor que vingui a serveis socials i, bueno, no... Em sembla que ell no s'ha empadronat a Calella, no... Simplement no treballa, el senyor no treballa.
Aquesta qüestió és important, l'empadronament. Tu no has autoritzat a que s'empadroni a casa teva?
No, jo l'estic demanant des de fa 9 mesos, menys una setmana, perquè va entrar i a la setmana ja li deia, sisplau, la convivència és impossible, no? Jo no li he empadronat, clar. Jo no li he autoritzat que ens empadroni. Jo li demano que marxi. Li he enviat moltíssims missatges a estàs en contra de mi voluntat i es parteix de riure. Em pot donar cops a la porta a les 10 de la nit o a les 10:30 i aurora, o que jo no faci soroll.
La convivència amb la resta de veïns com és?
Normal. Amb els veïns del pis de dalt, del pis de baix de dalt, clar. És igual a la reunió de...
De la comunitat de veïns?
S'ha explicat i la situació en la que estic i que el senyor m'ha posat denúncies a mi de que jo li he robat un mòbil i coses estranyes que no la cuento. Quan jo li dic, tens que abonar alguna cosa de l'aigua, de la llum? Això ho tallaran, no es pot pagar, no puc mantenir jo aquest senyor. Jo treballo com a cuidadora de persones grans, mitja jornada, perquè, bueno, ara mitja jornada, no el puc mantenir. Llavors, quan jo li dic, però és que tens que pagar aigua, llum, si no pot pagar vivenda, bueno, però alguna cosa de llum, d'aigua... I llavors, bueno, amenaça, ha anat a la policia a dir que jo li he robat un mòbil i, bueno, jo tinc en un judici perquè ell diu que jo li he robat un mòbil. Ahir em va dir, t'he posat 5 denúncies més. He anat a Reins i t'he posat 5 denúncies.
No sé. Vostès no han tingut cap lligam sentimental?
Això m'ho han preguntat moltes vegades i em sento molt insultada quan em diuen això, la veritat, perquè un advocat em va dir, no, però, bueno, m'ho han dit moltes vegades. No, jo no he tingut cap lligam sentimental...
Uh-huh. Ara teniu pendent un judici justament per amenaces, no? Un judici, una denúncia presentada en aquest cas per part teva, Aurora, que, quan està previst, doncs, que quin és el procés que està previst?
El judici anterior va sortir que estava absolto per falta de proves, i llavors quan va arribar a casa em va agafar, em va tirar contra una paret i em va fer mal. Llavors vaig tenir que anar a l'hospital i a fer una altra denúncia. O sigui que el dia 20 em van cridar per declarar al jutjat d'Arenys el que havia passat. Jo ja he explicat al jutjat d'Arenys el dia 20 de novembre, no, el 20 de gener, el que havia passat, i llavors ell que declarà el que ha passat el 12 de juliol.
Tu vas demanar mesures cautelars, per exemple? Perquè ell no, perquè ell tingui allunyament...
És que el seu domicili és casa meva.
Però legalment, si no està empadronat... Sí. I aquest,
aquesta la indefensió que tu denuncies, no? Que no hi ha...
Legalment, casa meva és casa seva. Legalment. Per si jo, per exemple, canvies el pany perquè tinc pànic, l'estaria traient de casa seva. Llavors la llei és casa seva.
Tu t'has assessorat legalment i és això el que t'indiquen. Sí. L'única sortida que hi ha és iniciar aquest procés de desnonament amb els costos que això a tu et suposa.
I amb el resultat que pot ser d'aquí un any, el diuen, el resultat d'aquí un any.
Clar, estem davant de la problemàtica d'una ocupació d'un habitatge, no?
Però amb agressivitat. El problema exacte, sí. No és només que viu a dins. Llavors dius, bueno, pues el desnonament. El problema és que, a més, em pot assenyalar amb una fusta, pot cridar perquè estic netejant i el soroll li molesta a les 11 del migdia.
Al pis hi conviu un altre matrimoni. No sé
sí,
si,
perquè és un pis gran.
Et sents tu acollida o acompanyada per aquest matrimoni?
No, de cap manera.
És un doble problema en aquest cas.
Doncs Aurora, no sé si vols fer, aprofitant que estàs avui a la ràdio, fer una crida de solidaritat de la gent, no? Doncs Aurora, gràcies per haver-nos acompanyat.
Vale.
57.9 FM. Vols deixar de fumar? Digues prou i allibera't. Si estàs convençut a deixar de fumar, ara pots alliberar-te d'aquesta perjudicial addicció. Amb hipnosi es pot deixar de fumar, sense medicaments ni angoixes. Si vols, pots deixar de fumar. El Centre de Teràpies Naturals Marina t'hi ajudarà. El 90% de les persones que confien en l'hipnosi per deixar de fumar ho aconsegueixen i no pensen més en que necessiten el tabac a la seva vida. Si vols, pots deixar de fumar. Demana informació al 658 05 11 53. Centre de Teràpies Naturals Marina, carrer Ensem Claver 65, Blanes. El teu centre d'hipnosi.
facebook.com/radiocalella. Twitter @radiocalellatv.
I parlem ara d'exposicions. Des d'aquest dissabte i fins al 14 de maig es pot veure al Museu Arxiu de Calella una exposició sobre la Setmana Santa anomenada Passió Christi, una mostra que s'articula a través de diferents objectes que escenifiquen cadascun de les etapes de la Passió. I una altra exposició, en aquesta la que té per títol, Talibés, que és sobre l'esclavitud dels menors al Senegal, que es pot veure fins al 23 d'abril a l'Ajuntament Vell. És, de fet, la principal mostra del Festimatge 2017 que s'ha inaugurat aquest passat cap de setmana i ha estat seguida de l'obertura de la col·lectiva La Fàbrica Llobet Guri, on s'hi recull el treball de més d'una vintena d'artistes internacionals. La fotografia enceta el programa d'activitats d'aquest certamen calellenc dedicat a la imatge estàtica i en moviment, dins la qual demà començaran també les projeccions del Trofeu Torretes de curtmetratges.
Quan a l'exposició, retrats en primer pla, on els ulls dels petits capten tota la nostra atenció, són el tret distintiu de Talibés, una exposició formada per 75 fotografies en blanc i negre que transmeten la cruesa de la situació d'esclavitud que viuen els nens senegalesos. L'obra del fotògraf malagueny Manuel Viola va obrir, com deien, portes dissabte a la nit a l'Ajuntament Vell amb motiu de la inauguració del Festimatge.
No quiere otra cosa esta posición que dar un grito, que dar un golpe en la mesa y decir que esto no puede seguir así. A lo largo de 75 o 76 fotografías vais a poder visitar pues la vida de unos niños que son enviados por sus padres a aquel marabú en una dara, en la escuela coránica, les enseña el Corán y a cambio de eso, cada mañana, al amanecer, saldrán a mendigar lo que ese marabú les demanda. Así empiezan con 4 años, terminan en torno a los 18 y es una vida de penalidad, de sufrimiento, de violencia y en algún caso algo peor.
La projecció d'un vídeo mapping i l'obertura de l'exposició Talibés van significar l'arrencada del Festimatge, que tot i mantenir el format habitual és en si, i pel que fa al contingut, tota una novetat, això ho recalcava Xavier Rigola, president de Fotofilm Calella.
Però és que tot és nou, les exposicions són noves, els cursos són nous, potser el que no és tan nou és el del 9,5, però és una qüestió de temps. Podem parlar de moltes coses noves, parlarem d'aquesta espècie de carnet de fidelitat per veure si la gent s'anima una mica més a participar i en coses d'això. El que nosaltres volem és que disfruteu.
Ahir diumenge es va inaugurar l'exposició col·lectiva d'una vintena de fotògrafs a la gran sala de la fàbrica Llobet Guri. Recull el treball visual d'un dels exponents més importants de la fotografia catalana, Pere Català i Pic, el retrat de 18 ètnies africanes de la mà d'Andreu Noguero, o imatges de gran plasticitat com les que exposen Jordi Gallego sobre l'Alzheimer, o de José Luis Tejedor, Smoke Aliens. És el títol de la col·lecció amb la que el fotògraf juga i experimenta amb les formes i els moviments del fum. El Trofeu Torretes de Fotografia, a més dels premis de temàtica lliure en color i monocrom, incorpora aquest any també la categoria de tradicions catalanes, una exposició col·lectiva a la fàbrica Llobet Guri que estarà oberta fins al 23 d'abril, també diumenges i festius, i en ella s'hi combina l'obra més important de l'any d'artistes nacionals i internacionals. Visitar-la, per tant, és una oportunitat única que ofereix el Festimatge, un certamen organitzat de forma modesta però amb vocació internacional, malgrat les dificultats per aconseguir-ho, segons admetia l'alcaldessa Montserrat Candini.
I no sé com hem de fer per... No sé si internacionalitzar seria la paraula, no? Però, en tot cas, tenir una projecció molt més ampla, perquè l'esforç, el nivell de qualitat, el nivell, diguem, de complicitat, de compromís, d'excel·lència de totes les persones que formeu part de Fotofilm i de totes les persones que, a cap i a la fi, acabeu organitzant aquesta festa imatge, és d'una excel·lència tan absolutament tan impactant que sovint tenim la impressió de que potser hauríem de fer quelcom més i no sé com ho hem de fer-ho perquè es donés molt més a conèixer arreu.
Un cop s'ha posat en marxa, doncs, l'activitat del Festimatge vinculada a la fotografia, demà arrenca la programació audiovisual amb la projecció dels curtmetratges seleccionats pel Trofeu Torretes.
Festimatge 2017, de l'1 al 23 d'abril, amb Marta Hernández.
El Festimatge ja està en ple funcionament. Durant els propers dies us anirem destacant les diferents exposicions i activitats de les que podreu gaudir els pròxims dies. Comencem avui parlant de tres de les exposicions que es poden visitar a la fàbrica Llobet. Comencem per Retrats del Montseny, de Mariano Pagès. Aquesta exposició, produïda pel Museu Etnològic del Montseny, neix del projecte editorial impulsat pel fotògraf argentí Mariano Pagès, que amb el títol Retrats del Montseny, Fesomies de la Terra, fa un recorregut pel Montseny de la mà dels seus protagonistes. Més d'un centenar d'homes i dones, persones d'autèntica ruralitat, exponents anònims d'una cultura tradicional ancestral i una manifestació de les arrels humanes de l'emblemàtica geografia muntanyesenca. A Retrats del Montseny, l'eix del discurs expositiu són les persones, convertides en testimonis anònims, protagonistes d'una terra amb empremta pròpia, el Montseny. La mostra presenta una selecció d'una quarantena d'imatges, algunes d'elles de gran format, que busquen transmetre el llegat viu del patrimoni ancestral entre l'ésser humà i la terra. Un treball fotogràfic que, com explica el mateix autor, beu de les influències fotogràfiques de Richard Avedon o Humberto Rivas. Així, el visitant descobrirà la mirada, els rostres, la serenor, el gest, el pas del temps, a través d'un treball fotogràfic que, malgrat les aparences, transmet una gran vitalitat i una extraordinària humanitat. Com a contrapunt a la imatge, l'exposició s'acompanya d'una producció audiovisual a partir d'una selecció d'entrevistes a alguns dels protagonistes d'aquest projecte on es relaten les seves vivències i experiències. El passat diumenge, en motiu de la inauguració de la fàbrica Llobet, vàrem tenir l'oportunitat de parlar amb Mariano Pagès sobre la seva exposició.
En todas las imágenes está esta constante de que la persona mira directamente al fotógrafo. Y bueno, de una manera que le voy quitando la expresión, ¿sí? Si están contentos, si están tristes o si quieren hacer alguna postura, todo eso se va quitando y queda un rostro así despojado mirando directamente y muy cercano al fotógrafo. Sí, hay como una interacción. Y luego en una foto a gran formato, eso se puede percibir. Entonces un niño cuando pasa puede ver que hay algo, ver que hay una conexión, ¿sí? Un vínculo. Una de las esencias del trabajo es la parte personal, la parte íntima de la persona, su personalidad. Para enfatizar eso, sí que utilicé flashes, el contraste que tú dices, el fondo negro, O sea, quitar el paisaje, quitar el entorno, ir directamente a la persona, centrarme en su mirada. ¿Y por qué es potente? Porque es la fuerza que tenemos las personas. Entonces, lo que trato de transmitir en este papel, en esta imagen, en este cuadro, es la personalidad, la intimidad del alma de una persona que, en este caso, son payesos y payesas, ¿sí? Unas personas que tienen un cierto vínculo con la tierra. Entonces, los más citadinos, al ver este tipo de retratos así, nos llama más la atención. Sí, un poco el título es rebuscado, es Retrats del Montseny, Fesumillas de la Terra. No fui capaz de hacerlo en una sola palabra, pero sí con este título y subtítulo puedo describir y englobar la esencia de esta obra.
La segona exposició de la que us volem parlar avui és Terres Llunyanes, de l'autor Andreu Noguero. Vida a la vall del riu Omo, Etiòpia, Àfrica. Malgrat el temps transcorregut des de les primeres expedicions que va fer Vittorio Botego el 1896, recórrer avui la zona de l'Omo no és una tasca fàcil. Per conèixer els diferents grups ètnics disseminats en una extensió comparable a Suïssa i els minúsculs i polsegosos poblats que sovint ni tan sols apareixen en els mapes, convé acompanyar-se d'un guia local i armar-se d'una bona dosi de paciència, ja que és fàcil perdre's per pistes de terra que en època seca difícilment es distingeixen i en època de pluges es converteixen en impracticables fangars. I no oblidar que algunes d'aquestes tribus no són tan amistoses com ens agradaria. Però si dures són les jornades per aquestes terres, no ho serà menys el retrocés en el temps que experimentarem en retrobar-nos enfront d'alguns d'aquests poblats. Són cultures que en altres llocs del planeta van deixar d'existir fa milers d'anys i la seva forma de vida està més propera a l'edat de pedra que a les modernes tecnologies actuals. L'Andreu Noguero, amb motiu de la inauguració del passat diumenge, ens va parlar d'aquest seu projecte.
Bé, la meva exposició és una mica recorregut sobre, més que res, retrats de les diferents tribus que he pogut anar trobant en el vall del riu Om, a Etiòpia. Aquí, la pega que veiem, sí, ja m'ho ha dit varia gent, que els vidres estan donant una miqueta de problemes a totes les radiacions. Sí que estic mirant de buscar una miqueta la pose, perquè penso que la fotografia està bastant bé, val la pena buscar-li el punt. Per mi va ser una gran experiència perquè realment vam descobrir una forma de vida que normalment és difícil de pensar-t'ho o imaginar-t'ho si no vas allà i ho veus. Espero que agradi una mica de l'exposició i endavant, bon dia.
La tercera de les exposicions i darrera de la que us parlem avui és Auffenbank Project d'Alfonso Legaz. L'Auffenbank és un terme alemany de contradictori significat que significa suprimir i conservar. En ell, el filòsof George W.F. Hegel va basar una part de la seva dialèctica amb el qual explica la dinàmica processual de la història. L'Auffenbank descriu com un fet històric tracta de suprimir el precedent i com, a la vegada, és suprimit per aquell que li segueix. Però suprimir sense eliminar-se, aconseguint una síntesi alimentada del millor de tots dos. Així, l'Auffenbank suprimeix la immediatesa de tots dos instants, però els enriqueix i aconsegueix que siguin assumits per la història. Auffenbank Project proposa un museu i una obra d'art ja existent com a tesi passat, una persona com a l'antítesi present, i el retrat fotogràfic com a síntesi que els assumeix donant lloc a nous diàlegs presents i futurs. Així es transcendeix l'objecte artístic en fet històric, problematitzant l'estat actual de relacions entre institució, art i societat. A l'Auffenbank Project participen treballadors d'oficina, mestresses de casa, estudiants, jubilats, migrants, aturats, taxistes, acròbates o atletes amb poc o cap contacte amb els museus. Viuen en quatre ciutats espanyoles, són persones que mai no entren a un museu, que viuen o treballen a les rodalies de la institució i que només hi han entrat per a ser retratats en l'espai que la societat destina a exhibir una obra d'art, l'existència de la qual ignoren i per la qual ofereixen la seva indiferència. Aquesta exposició ha estat guardonada amb el Premio Fotografía Bellas Artes 2016 de la 47a edició dels Premis Ciutat d'Alcalà. Si voleu descobrir més sobre aquesta i altres exposicions, us convidem a visitar la fàbrica Llobet. Recordar-vos que l'horari de la fàbrica és dijous i divendres a la tarda i dissabtes, diumenges i festius durant tot el dia. Recordar-vos també que podeu participar en el nostre concurs a Instagram penjant les vostres fotografies amb el hashtag CuixinetFestimatge2017 i que teniu a la vostra disposició el carnet de fidelitat del Festimatge. Per més consultes i el calendari podeu visitar la nostra web www.festimatge.org.
Tanquem l'informatiu amb la previsió del temps de Joaquim Serra.
Ha tornat a estar molt tranquil, ambient assolellat a tota la comarca, si bé el dia ha començat amb alguns núvols que s'han retirat i que han donat pas a domini del sol. Situació sense grans canvis, que esperem per les properes hores, ja que, bàsicament, al llarg del que queda el dia d'avui, també de cara a demà, continuarem amb el cel serè o poc ennuvolat, ja que demà, entre el migdia i la tarda, poden aparèixer alguns núvols prims, però seran poc importants i no deixaran precipitacions aquí a la costa. Amb vents que seran fluixos en les properes hores, de cara a demà aniran girant de component entre el sud i el sud-est i la situació marítima estarà dominada per la mar arrissada de marees de marejol, per tant, molt tranquil·la. Les temperatures aquesta pròxima nit baixaran una mica, serà una mica més freda que no pas la nit anterior perquè hi haurà menys núvols, el cel estarà més serè, demà les màximes es mantindran semblants a les d'avui.
Arriba les notícies en xarxa, edició migdia.